Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Com esteu? Bona tarda. Dissabte passat, una caiguda massiva del sistema de pagament amb targeta arreu d'Espanya ens va recordar que fràgil pot ser la infraestructura que sosté la nostra vida quotidiana. Supermercats, comerços, restaurants i fins al metro es van veure afectats, deixant a milers de persones sense la capacitat de realitzar transaccions. La causa, una fallida en Redsys, que és l'intermediària essencial entre els bancs i els comerços. Aquest incident ressalta la interdependència de la nostra societat moderna en les tecnologies de pagament. Mai abans havíem contemplat com una simple fallada podia paralitzar un país sencer. Cues en botigues, màquines expenedores inoperants... La normalitat es va veure trastocada durant hores. Aquest succés ha de ser una alerta sobre l'excessiva dependència de les nostres vides quotidianes en les tecnologies de pagament. És imperatiu reconsiderar la nostra relació amb aquests sistemes, ja que la seva fallada no sols afecta l'eficiència de les transaccions, sinó que posa de manifest la vulnerabilitat de la nostra societat davant la interrupció de serveis essencials. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant la Linterna a COPE Catalunya i Andorra. Anem ara a saber quin temps ens esperen les properes hores. Diuen els homes del temps que quasi bé el dia de demà serà calcat el d'avui i sobretot destacant que el primer i contundent canvi de temps arribarà dijous amb pluges que escombraran tot Catalunya pel pas d'un sistema frontal. Fins aleshores, pocs canvis. I sortim a les carreteres i contactem amb el Servei Català del Trànsit per saber si hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquesta hora parlem d'aturades més o menys habituals en aquesta xarxa viària, bàsicament vies que envolten Barcelona. A l'extrem sud parlem de l'autovia A2, aturada fins 4 quilòmetres entre Cornellà i Sant Joan d'Espí, en sentit Martorell, sortint de Barcelona, això a l'autovia A2. D'entrada hi ha una zona més carregada d'un parell de quilòmetres a l'altura de Sant Joan d'Espí. Anem cap a l'extrem nord per enllaçar amb el nus de la Trinitat. Hi ha aturades de 4 quilòmetres d'entrada a Barcelona a l'autopista C33 i també a l'autopista C58, sempre entre Montcada i el nus, com dèiem, accedint a Barcelona. Zona del Vallès amb força volum de trànsit, no només les carreteres locals, sinó també la B30, carregada sobretot entre Cerdanyola i Barberà, en sentit nord, en sentit Girona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Roger, per la informació. I d'aquí a un moment, a la cadena COPE, a la Linterna, com estem fent al llarg del dia, us parlarem de les targetes del transport públic. Ja sabeu que els títols de cartró magnètic del transport tenen les hores comptades. Demà la T-Mobilitat pren el relleu. També seran targetes de cartró, però que funcionaran amb un xip i que s'hauran d'anar recarregant. Però, clar, la pregunta que ens fem avui des de la Linterna és: no seria més fàcil un títol únic, assequible i vàlid per tot Espanya i per tots els transports? Doncs li traslladarem la pregunta a la companya Yolanda Bernal i també a Cristina Arjona, que és la responsable de mobilitat de Greenpeace Espanya.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Descubre la nueva gama HSDMG. Llévate un SUV familiar por 23.440 euros con 7 años de garantía. Y por solo 2.000 euros más, lo tienes en híbrido enchufable con etiqueta cero para aparcar gratis en el centro de tu ciudad. Una etiqueta cero a precio de eco. Tú eliges. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
¿Sueñas con unas vacaciones inolvidables en el mar para el 2024? Sí, sí, 2024. Desde Top Sailing Charter te recomendamos realizar ahora la reserva, ya que los plannings están libres. Hay descuentos y los aéreos más económicos. No esperes más y disfruta de Baleares, Grecia, Turquía, Croacia y mucho más con tu familia o amigos. Entra ya en topsailingcharter.com o llama al 972-75-9290.
Celebra unas Navidades 5 estrellas en el restaurante Sen Onza del emblemático Hotel Le Méridien Barcelona, ubicado en el corazón de las Ramblas. Deleita tu paladar con exquisitos menús navideños, preparados con productos mediterráneos y frescos especialmente para esta ocasión. Comparte momentos especiales junto a amigos y familiares y estrecha lazos con tus compañeros de trabajo con los menús de empresa que Le Méridien ofrece para festejar esta encantadora época del año. Haz tu reserva llamando al 93 316 46 60.
¿Necesitas un impulso para la carga y descarga en tu negocio? En Elevaciones Reco contamos con la mejor gama industrial con las que podrás optimizar tu tiempo y concentrarte en lo que mejor sabes hacer. Entra en elevacionesreco.com o llama al 935-169-030.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
93-373-3317. 93-373-3317. Oloresmetal.com.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
COPE Cataluña y Andorra.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Els títols de cartró magnètic del transport públic tenen les hores comptades. Demà la T-Mobilitat pren el relleu, tot i que no serà definitiu fins a mitjans de desembre, perquè algunes estacions i algunes màquines encara s'hi han d'adaptar. El canvi afecta la majoria de títols, la T-Usual, T-Casual, T-Grup i T-Familiar. A partir d'ara seran targetes, també de cartró, però que funcionaran amb un xip i que s'hauran d'anar recarregant. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, aquesta nova targeta tindrà un cost de 50 cèntims que només haurem de pagar la primera vegada i, sobretot, no l'hem de llançar perquè s'haurà d'anar recarregant. Ja no es passarà per les màquines validadores, sinó que l'haurem d'acostar al lector sense contacte. El canvi, com deies, arriba demà, però és que avui una avaria ha deixat sense servei algunes funcions de l'APP i el web de la T-Mobilitat i molts es pregunten què pot passar demà si hi ha, doncs, una allau d'operacions. I una altra pregunta és si els afectats, els usuaris habituals, hi veuen més a favor o més en contra d'aquest canvi.
Tampoc és un canvi substancial increïble. El que sí que he trobat són uns inconvenients, per exemple, en el meu cas particular, a l'estació de la Passeig de Gràcia, on en algunes portes els lectors de T-Mobilitat no funcionen.
Doncs la T-Mobilitat és molt més còmoda que el cartró perquè al final jo utilitzo la T-Jove i la T-Jove dura 3 mesos i l'utilitzo molt i al final el cartró es feia molt ràpidament malbé.
N'hi ha també que s'han avançat i per saltar-se aquest pas intermig ja s'han tret la T-Mobilitat definitiva.
Jo em vaig fer la T-Mobilitat definitiva una setmana o dues més tard a l'anunci de la Generalitat i ho vaig fer bàsicament perquè ja van anunciar que hi hauria un punt on s'escutaria la de cartró, que només aniríem amb T-Mobilitat i per estalviar-me mal de caps i ja tenir una cosa menys, doncs el vaig fer el més aviat possible.
Sí que tinc la definitiva, la tinc des de fa bastant temps, perquè me recordo que pel tema de la T-Jove ja no la podia renovar amb cartró o no sé per quin motiu i vaig dir, me la faig ja definitiva.
Hem de dir que, com que el canvi comença demà, però serà progressiu, els títols de cartró amb banda magnètica encara seran vàlids fins al proper 15 de gener. I si en lloc de cartró preferim la targeta de plàstic, que és personalitzada, pagarem 4,5 € només la primera vegada.
Uns canvis, Iolanda, que arriben, com deies, demà, esperem que sense incidències, però no fan el pes a tothom. Per exemple, les plataformes en defensa del transport públic, que creuen que s'ha perdut una oportunitat per fer canvis de veritat.
Exacte, és el que pensa almenys Daniel Pi, que és portaveu de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. Un dels inconvenients que troba en la nova targeta és que no permetrà la recàrrega de dos títols diferents.
Està integrat, però no et deixen portar, és a dir, tu, sí, el que no faràs és portar una, o sigui, tenir i pagar un viatge d'una zona amb un títol de tres zones, perquè no et surt a compte, no? Per tant, tu voldràs tenir una targeta per quan fas el viatge curt i una targeta per quan fas el viatge llarg. Molt bé, necessitarem dos plàstics.
Hi ha altres qüestions que s'han quedat pel camí, diu el Daniel Pi, per exemple, un sistema integrat a tot Catalunya.
Home, el que seria una bona notícia és que la T-Mobilitat es desplegués amb totes les funcionalitats que ens van avisar, que ja cobrís tot Catalunya, que no és el cas, que permetés fer el càlcul del trajecte per quilometratge, que no és el cas, que permetés, doncs, que portéssim més d'un títol a la targeta. Demà el que fem és canviem el cartonet pel plàstic, només fem una mica un canvi, demà només és una mica un canvi de suport, no?
Per l'Associació en Defensa del Transport Públic, l'ideal seria que el propi sistema calculés la tarifa en funció dels quilòmetres i del nombre de vegades que s'utilitza el transport públic, però tot això doncs no s'ha contemplat en els canvis que arriben a partir de demà.
Bueno, hoy a lo largo de la programación de COPE Cataluña y Andorra os estamos hablando sobre el tema de todos los cambios que se van a producir en las tarjetas del transporte público. Y la verdad es que a uno se le queda la cabeza un poco como un follón, ¿no? Y muchas veces uno piensa, ¿no sería más fácil un abono único para toda España, para que todos podamos movernos sin problemas? Bueno, pues esa misma pregunta seguramente es la que les vino a la mente a los amigos de Greenpeace, porque ellos son los que reclaman un abono único, un título fácil de utilizar, asequible y válido para toda España. Cristina Arjona es responsable de movilidad de Greenpeace España. Cristina, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Con lo fácil que sería llevar solo una tarjeta que nos sirviera para todo, ¿no, Cristina?
Así es. De hecho, esta demanda surge porque, dado que el transporte es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático, en concreto alrededor de un tercio de los gases de efecto invernadero proviene del transporte, pues desde Greenpeace empezamos a pensar en una opción que supusiera que fuese más fácil acceder al sistema de transporte, y se nos ocurrió esto del abono único. Uh-huh. Viene también trabajado desde Greenpeace Europa.
Hay muchos países que están participando en este tema, como vosotros, ¿no?, sobre el tema billetes, cambio climático. Es el caso de Alemania, Austria, Hungría y Eslovenia, ¿no?, que ya lo han implantado y ha tenido una acogida muy favorable.
Así es. Esto surge de una iniciativa del año 2021 implantada en Austria, que ellos mismos allí lo llaman Klimaticket, billete climático, sí, que tenía un propósito eminentemente de reducción de emisiones del sector del transporte. Dado que funcionó muy bien en Austria, pues a raíz también de la crisis provocada por la energía y por la subida del precio del petróleo de la guerra de Ucrania, pues en otros países también se propusieron distintas opciones, y fue también el caso de Alemania, que comenzó con un billete de 9 € al mes y finalmente lo implantó como un sistema permanente de 49 € al mes. Uh-huh. Y ya a raíz de ahí han ido surgiendo en otros países. Ahora mismo ya hay 7 países en Europa que tienen abonos climáticos, abono único transporte, cada uno lo llama de una forma, pero vienen a hacer eso, una tarifa plana para poder utilizar todos los medios de transporte sostenibles del país.
¿Y aquí en España qué pasa? ¿No nos gusta ese método? Porque no entiendo, si quieren que promueva el uso del transporte público para el tema de la contaminación, cambio climático, ¿por qué cuesta tanto hacer esos cambios?
Claro, aquí en España ya hemos tenido durante este último año, un año y 2 meses aproximadamente, unos descuentos en el transporte público, sí, que han sido muy sustanciosos. Y entonces nosotros lo que proponemos es que, a raíz del éxito que han tenido este tipo de descuentos, pues se avance un poco más y se estudie el cómo implantar un sistema de abono único o de tarjeta única, que además de que sea asequible a nivel económico, pues también haga que el transporte sea más accesible y más fácil de utilizar para toda la ciudadanía, y así el traslado modal, que es lo que nosotros buscamos, que es pasar personas que utilizan el coche a personas que utilicen el transporte público, pues sea mayor.
Es que no, mira, yo que uso cada día la Renfe, no veas la cantidad de gente que desde que el transporte es gratuito, tienes que pagar una fianza, luego te la devuelven, ha aumentado muchísimo el número de pasajeros.
Sí, sí, ha aumentado. Lo que está todavía por ver, que no hay datos concretos aún, es ver si ese número de pasajeros proviene del coche, que sería lo verdaderamente útil y necesario para el cambio, para reducir, ¿no?, el impacto del cambio climático y de los gases de efecto invernadero. Uh-huh. Entonces, esto, por eso también decimos que, además de que haya descuentos y de que el transporte sea asequible, que no necesariamente gratis, sino asequible, pues que además existe esta tarjeta, una tarjeta que facilite el uso del transporte en general, acompañado, por supuesto, de mejorar pues la frecuencia en el mantenimiento de la infraestructura y demás. Que también son necesarias, por supuesto.
La tarjeta vosotros la proponéis, a María Te Lleva, ¿no?
Sí, nosotros le hemos puesto un nombre que para poder lanzar la campaña, Te Lleva, pues con la iniciativa pues de una T de tarjeta, y Te Lleva, pues que consigue llevarte en distintos modos de transporte y de una forma sostenible. Es una forma simbólica de representar la idea que estamos proponiendo.
¿Y qué pálpito, te da el nuevo gobierno de Sánchez? ¿Ves que vayan a tocar ese tema?
Pues nosotras confiamos en que el nuevo ministro que acaba de inaugurarse lleve la senda de la movilidad sostenible, igual que hizo en la ciudad de la que ella fue alcalde. Valladolid fue una ciudad ejemplo en movilidad sostenible, con una política fuerte en mejora del transporte público, en promoción del transporte público, de los carriles bici, carriles bus, las zonas bajas emisiones, promoción de transporte activo. Por lo tanto, nosotras esperamos que siga esa senda, y ya en el propio discurso que hizo cuando lo nombraron ministro, habló de la necesidad de descarbonizar el sector del transporte, que es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, nosotras tenemos esperanza en que su labor esté de la parte que necesita el sector del transporte en este momento, que es este, ¿no?, de reducir las grandísimas emisiones que tiene. Uh-huh.
Pues esperemos que se haga algo al respecto, porque es necesario. No hay plan B en el planeta, así que o nos ponemos en marcha o se nos come. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, Cristina Arjona, responsable de movilidad de Greenpeace España, por el trabajo que realizáis y porque siempre estáis ahí dando caña, y en este caso con esta tarjeta que le habéis puesto de nombre simbólico, Te Lleva, abono único de transportes. Gracias, que vaya muy bien, Cristina.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos.
7 de la tarde, 17 minuts, estàs escoltant la Linterna COPE Catalunya i Andorra, i segurament hi ha moltes persones que ara mateix ens estan escoltant que són amants de l'esquí i de tots els esports que es poden practicar quan hi ha neu. Doncs atenció, perquè tenim bones notícies. En breu obriran la gran majoria de pistes, diuen a partir del dia 1, però ja n'hi ha que han obert, i és el cas de Baqueira Beret. Ens ho explicarà el company Sergi Tor, i parlarem amb el director comercial de Baqueira Beret, que és en Xavi Oveira.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de la solicitud.
Cuando donas en la gran recogida, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano, y nosotros
ya hemos donado.
Colabora en granrecogidadealimentos.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
Noche entera, toda la noche entera, hay una cola que espera, pero ven con quien quieras. Noche entera, toda la noche entera, cógeme la cartera.
som. Comença una nova temporada de neu. Milers de catalans ho esperaven després de mesos sense poder practicar la seva afició. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Per cert, quants catalans practiquen l'esquí, Sergi?
Doncs mira, segons les dades del llibre blanc de les estacions de muntanya, ja veig que has parlat en primera persona, per tant que tu, Montse, sí que és esquiadora, doncs segons aquestes dades, un 11% de la població a Catalunya, és a dir, prop de 712.000 persones esquien de forma habitual, mentre un 28%, 1,8, ho fan d'una manera esporàdica. La resta de la població no ha esquiat mai. L'objectiu, per cert, del sector, que va ser una de les conclusions d'aquest estudi del llibre blanc de les estacions de muntanya, que són aquestes dades, és incorporar gairebé 1 milió de persones a la pràctica de l'esquí. Això seria una captació d'un 15% més de la població catalana i arribar a un 55%. Per aquest motiu també s'estan fent molts treballs d'impuls amb l'esquí escolar, especialment a partir del segon trimestre, de cara doncs, al que significaria fer una mica de planter, no?, d'esquiadors del futur. Avui ja darrere en COPE Catalunya i Andorra hi ha estat Albert Arévalo, té 48 anys, és de Montcada i Reixac. Ell és esquiador i ens ha explicat a doncs com va començar la seva afició.
Jo vaig començar a esquiar sobre els 17 anys. Amb la parella, que ella ja feia molts anys que esquiava, i em va convidar a iniciar-me, i des de llavors.
Per tant, doncs, estem parlant de que ell va ser doncs, d'una parella que li va dir, quan era molt jove, anem a esquiar i li va agradar. Ara ja d'àmbit familiar ho continua fent. Reconeix que mira ja les ofertes per triar destí. I és que a hores d'ara la mitjana de cost oscil·la entre els 400 i els 700 euros d'una mitjana del cost per esquiador, depèn evidentment dels dies i també de les pernoctacions.
Tot suma, els forfets s'han encarit, si t'has de quedar a l'allotjament, i llavors també doncs, vas buscant en webs especialitzades, hotels que saps que t'incorporen el forfet, bueno, vas buscar una mica la fórmula amb la qual doncs poder ajustar el pressupost, o quan era el més petit, lloguer de material de temporada també ens era interessant, bueno...
L'Albert espera, doncs, la temporada ja amb moltes ganes, aquest inici, ja ho té tot a punt, després de gairebé 8 mesos d'espera, preparatius, mirar gruixos de neu, i comença, per tant, un ritual per a milers de catalans i catalanes que els agrada esquiar, Montse.
Catalunya i Andorra, Sergi, són grans destinacions pels esquiadors. Les novetats d'Andorra també han estat protagonistes aquest migdia.
Doncs sí, concretament el Principat d'Andorra, Gran Valira, ha fet una inversió de 34,5 milions d'euros i suma 5 quilòmetres més del seu domini esquiable de pistes al sector de Canillo. A l'informatiu migdia ha estat avui el director general de Gran Valira, Juan Ramon Moreno, el qual ha volgut destacar i posar en valor un estudi que des de fa 4 anys està fent juntament amb Gran Valira la Universitat de Lleida respecte a l'ús de l'aigua per canons artificials. Juan Ramon Moreno ens ha explicat dues conclusions d'aquest estudi presentat fa pocs dies, en les quals afirmen que no hi ha impacte mediambiental i sobretot que s'està fent el cicle complet amb l'ús de l'aigua.
No ha tenido ningún impacto, es absolutamente neutro en el medio ambiente, en la flora y la fauna de los ríos. El hecho de que nosotros utilicemos agua de ríos para producir. Y la segunda de ellas es que él valora muy positivamente la producción de nieve porque la ve como una acumulación sólida de agua que cuando se produce el deshielo se filtra y a través de filtración llega otra vez al río y se completa el círculo de la naturaleza, con lo cual también no hay una intervención en ese sentido y por lo tanto pues todos los procesos que llevamos a cabo, como digo, no tienen ningún impacto en el medio ambiente.
I és que és un dels grans temes hores d'ara les estacions d'esquí, l'ús de l'aigua en plena sequera per realització de el que és la neu artificial. Ja que parlem de Catalunya, destaquem que el govern de la Generalitat no ha renovat els ajuts a les estacions d'esquí privades de 1,2 milions d'euros, per tant no hi haurà subvenció per la producció de neu artificial. Es destinaran aquests diners, en aquest cas, per habitatges socials. socials. Recordem que el sector de l'esquí a Catalunya és molt important, crea 10.000 llocs de treball, 2.700 directes i 7.500 indirectes. Per cada euro invertit en forfeits, que oscil·len entre els 60 euros de Baqueira als 39 de Molina, hi ha una despesa de 6 euros en altres sectors, com és la restauració, també el sector hoteler o de serveis. L'or blanc, així s'anomena doncs el motor de la economia al Pirineu. Un exemple també important són les dades facilitades pel Pirineu de Lleida. En aquests últims 5 anys, el Pirineu de Lleida, que té un total de 11 estacions, hi ha hagut un impacte directe de més de 1.800 milions d'euros, 147 milions de venda de forfeits, 890 per impacte directe i 788 per impacte induït. Per tant, doncs, estem parlant d'aquest or blanc. I dins d'aquestes estacions, destaquem l'estació aranesa de Baqueira Beret, que, per cert, ha estat la primera a iniciar una temporada que hi ha unes molt bones expectatives.
Avui en parlem amb el Xavi Oveira, que és el director comercial de Baqueira Beret. Xavi, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda a tots.
Imagino que amb ganes, no?, d'obrir portes i obrir la veda d'aquest esport blanc a Catalunya.
Bueno, i amb ganes, no?, amb l'apertura feta. El cap de setmana l'hem fet, jo crec que amb bones condicions, bueno, després d'aquest just de gent, estem de neu, però amb un cap de setmana molt bo, jo crec que la gent que ha vingut s'ha gaudit dels primers res deslissades a la neu, que sempre és important.
Sou els primers arreu d'Espanya que han obert portes, oi?
Sí, els primers que hem anat a Espanya i crec que també algú a Andorra, però estem els que més quilòmetres tenim de moment, més oferta a nivell de l'estat nacional.
Uh-huh. Quines són les previsions per aquesta temporada a Baqueira, Xavi?
Bueno, doncs intentarem repetir les últimes dues temporades que hem tingut sense finals, amb gairebé un milió d'esquiadors les dues temporades, i bueno, estem molt motivats perquè amb les inversions que hem fet durant aquest any, doncs això ens permetrà fer aquestes millors esquiadors que hem tingut aquests dos últims anys. Hem fet inversions importants per això, però tant esperem que almenys estem a la mateixa alçada aquests últims anys.
Teniu un domini esquiable de 30 quilòmetres, no? 3 més del previst, i amb 15 remuntadors.
Bueno, ara mateix tenim 25 quilòmetres, hem tancat alguna pista més, i ahí tenim això, els 12 remuntadors oberts. És que entre setmana baixem una mica el que tenim d'oferta, perquè també hi ha més gent, i bueno, també està fent calor, esperem que aquesta nit pues anem una mica i podem cada cop fer una mica més a arribar al pont de la Purisa amb el màxim possible d'oferta disponible.
Imagino que amb aquest canvi de temps, òbviament, avui és hivern, demà torna a ser primavera, el canvi climàtic ha arribat per tothom. Com ho veieu vosaltres des de Baqueira? Imagino que amb els dits una mica creuats, no?, per saber exactament què passarà durant els propers mesos.
Bueno, doncs nosaltres hem fet la feina nostra que ens tocava. Tenim 3 bases d'amagatzament d'aigua on hem ficat l'aigua de desgel a la primavera, i és aquesta aigua que es anava cap a França, però l'hem pogut amagatzemar. Amb aquesta aigua que tenim de desgel ens permet fabricar neu durant aquests dies que fa fred, i bueno, jo crec que el que sí que és veritat que hem invertit bastant calés en ser capaços de, quan tenim una finestra de fred, encara que sigui curta, pues ser capaços de produir molta més neu de la que érem capaços de produir abans. Amb aquests nou bases que tenim, amb les bases que tenim noves i amb aquesta l'aigua que tenim amagatzemada, i amb la potència que hem ficat per poder inhibir tota l'estació. Uh-huh. En aquest sentit, bueno, sembla que ara ve una mica de neu, es va nevar 40 centímetres, i cada cop pues anem millorant i fent el que podem per tirar cap al davant de la temporada.
Uh-huh. Has fet bé en dir-me això del tema de l'aigua que heu anat recollint, perquè el tema de la sequera ens preocupa i molt arreu de, podem dir quasi bé arreu del món, aquí a Espanya i a Catalunya no plou des de fa molt de temps, i clar, aquesta neu artificial es produeix amb aquesta aigua que vosaltres heu anat recollint.
Sí, bueno, nosaltres, com he dit, hem fet la feina, hem fet 3 bases d'amagatzem d'aigua, quan hi ha el desgel, amb l'aigua que hi ha del desgel de l'hivern, són capaços d'aquesta aigua que va cap a França, pues, ficar-la a aquestes bases que tenim arreu de l'estació. Tenim 3 bases, una Beret, una altra Orre i una altra Bonaigua. D'aquesta manera, pues, aquesta aigua de gel que se'n va i se'n va cap al mar, pues, són capaços de guardar-la amb aquestes bases i fer-la servir ara quan arriba el fred, de manera que no toquem ni els rius ni els llacs del que estan ara, pues, una mica més justetes d'aigua, no? Que això és important fer-ho, i que la inversió que he fet aquests 10 anys que estem treballant amb aquesta amb aquestes bases d'amagatzemament d'aigua, doncs es donen resultats a mateix.
Amb el tema de la inflació, Xavier, no sé si el tema dels forfets pugen de preu, queda tot igual...
Pues doncs hem pujat una pujada d'un 5% a la pujada dels forfets. Tenim el forfet de dia a 66 euros, si fas el vaquer de tíquet, vull dir, si ho compres a guixetes, però si tens el vaquer de pas, que és la targeta nominal que pots demanar a través de la nostra pàgina web i que costa 25 euros, a partir d'aquí tens un descompte de 4 euros, és un 32 euros, i a partir d'aquí pues, ja el descompte és per més dies, no? Si fas dos dies, tens un descompte, tres dies, i això és el que hem fet. És veritat que nosaltres, sobretot la inflació i la pujada del cost elèctric que va, sobretot l'any passat, la pujada que van tindre el cost elèctric, pues, es va fer molt de mal, ja que això pues, al final hi ha una gran repercussió directa a lo que és el cost del forfet.
Bueno, ja has trepitjat la neu, Xavi, o no? T'has posat els esquís?
Pues sí, aquest cap de setmana he estat esquiant la meva filla, una mica de calentament, d'escalfament, i la veritat és que molt bé. És a dir, que hem fet tota la cara nord, hem fet tota la zona de Baqueira, Pla de Baqueira, i bueno, hi ha zones que estaven millor, algunes estaven pitjor, però ens queden molt bé, i la veritat és que la gent que ha estat en general pues, ha gaudit d'un cap de setmana de lliçament, d'esquiar per l'estació pues, amb les condicions de novembre que ja per l'estació de novembre estan prou bé.
Doncs me n'alegro moltíssim i sobretot per la gent aficionada a l'esquí. Ja tenim Baqueira, Beret, oberta des d'aquest cap de setmana. Que vagi molt bé, que el temps acompanyi i com sempre, Baqueira, Beret, sempre és un plaer anar-hi. Xavi Oveira, director comercial de Baqueira, Beret, gràcies.
Gràcies a vosaltres, esperem aquí una temporada, esperem que ara aquesta setmana queden algunes entrades de neu, es caiguin i podem oferir cada cop més quilòmetres i més ares que a les preus.
Que així sigui. Gràcies. Bona tarda.
Adéu. Bona tarda a vosaltres. Adéu.
Bueno, doncs ja sabeu, agafeu els esquís i cap a la muntanya. 7:45, això és la Linterna Cope Catalunya i Andorra i com sempre ens agrada estar ben informats i sobretot en aquest cas el que passa més a prop nostre, Catalunya. Per això els companys dels serveis informatius de Cope Catalunya i Andorra estan aquí amb nosaltres amb la veu de Yolanda Bernal. Bona tarda de nou, Yolanda.
Què tal? Bona tarda. Doncs mira, ho acabem de saber. Renfe prohibirà a partir del 12 de desembre l'accés de patinets elèctrics a tots els seus trens. Estem parlant de rodalies, regionals, alta velocitat i llarga distància. És una prohibició que, recordem, ja s'aplica des de fa mesos a TMB, a Barcelona, però que ara s'amplia també als trens de Renfe. L'argument és el mateix, evitar incidents, com per exemple l'incendi de bateries. I demà, previsiblement, entrarem ja en fase de preemergència per sequera. Doncs bé, l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí, a la província de Tarragona, ha anunciat que a partir de demà augmentarà els talls en el subministrament d'aigua. Ho farà cada dia entre les 8 del vespre i les 10 del matí per la situació extrema que pateix aquest municipi. I el jutge ha decretat presó provisional amb mesures cautelars per l'acusada d'atropellar mortalment a una dona de 89 anys divendres passat a Reus. Se l'acusa d'homicidi imprudent i d'abandonament del lloc de l'accident. La dona conduïa un cotxe que va embestir la víctima quan estava passejant amb el seu fill pel centre de la ciutat i després va fugir.
Més informació a Cope Ponés i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Yolanda, gràcies i fins demà.
Adeu, fins demà.
I l'altra cara de la informació és l'esportiva amb els companys d'Esports Cope, en la veu de José Luis Gil. Bona tarda, Gil.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
Molt pendents de Ter Stegen, eh?
El porter alemany del Barça, que intentarà doncs, apurar les seves opcions per poder disputar demà el Barça-Porto de Lliga de Campions a l'Olímpic de Montjuïc, un partit on el Barça es juga el seu futur en aquesta competició i que no veurà fins demà la llista de convocats del conjunt blaugrana. A la roda de premsa d'avui, Xavi ha manifestat sentir el suport i el recolzament de la seva del Joan Laporta i també del director esportiu Deco respecte al seu càrrec d'entrenador. El Porto ja és a Barcelona, entre d'ells Pepe, l'excentral del Real Madrid, pendents també de la roda de premsa del conjunt portuguès. A més, Nico Melamed, a l'Espanyol, superarà demà de la seva lesió a l'espatlla esquerra. La intervenció la farà el doctor Ramon Cugat. A la selecció espanyola femenina, Alexia Putellas deixa la concentració amb els seus problemes al genoll. Es queden, tot i no tenir encara l'alta mèdica, Irene Paredes i Cata Coll. El Barça de futbol sala viatja a Riga, a Letònia, a partir de dimecres. Elite Round de la Lliga de Campions, mentre que tot resta pendent del gran esdeveniment, 9 de la nit, Estadi de Montilivi, partit que tanca la jornada de primera, Girona Atlètic de Bilbao. Si el Girona guanya, manté el liderat de primera divisió.
Senyor Gil, moltes gràcies.
Pendents del Girona i, evidentment, tiempo de juego per una mitja, dispositius i internet. Gràcies, Montse, fins demà.
Queda dit, gràcies, fins demà, adéu-siau. Bueno, seguro que lo que os voy a contar os puede pasar a cualquiera de vosotros si es que no os ha pasado. Mirad, ayer se averió la cisterna en casa de mi madre. Luego, que si la lámpara del baño empezó a parpadear. Luego, resulta que su seguro no le ayuda con las pequeñas reparaciones de casa. Y yo le dije, mira, mamá, si te vas a la Mutua, además de ofrecerte su servicio de manitas hogar, te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que le dije, tú llama al 91555-5555. Se lo repetí, ¿eh? 91555-5555. Y yo después le dije, ¿te lo digo o te lo cuento de nuevo? Así que si también es tu caso, vete a la Mutua y si quieres consultar las condiciones, lo puedes hacer en mutua.es.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
En los mapas me pierdo. Por sus hojas navego. Ahora sopla el viento. Cuando el mar quedó lejos hace tiempo.
Les platges de la ciutat i les metropolitanes han perdut, atenció, entre 20 i 40 metres d'amplada en només un mes a causa dels temporals de mar de l'octubre. La reducció de la superfície ha anat acompanyada d'una disminució del volum de sorra que s'han portat l'aigua. En molts casos s'han produït també uns talús entre 2 i 3 metres d'altura. Avui en parlem amb el Daniel Palacios, que és el cap de servei de platges de l'Autoritat Metropolitana de Barcelona. Senyor Palacios, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Ens hem d'anar acostumant a que passin aquestes coses amb el canvi climàtic o no?
Sí, bueno, és un efecte del canvi climàtic, però la major part d'aquest efecte ve de l'impacte humà en general, perquè fa molts anys ja estem impactant el litoral de diverses maneres, no? Amb infraestructures, amb l'urbanització del territori, i al final la natura no pot regenerar-se, les platges no poden regenerar-se de forma natural, com fins ara, no?
Uh-huh. Estem parlant de platges que en un origen eren platges o que hem fet platges d'un lloc on no n'hi havia? Hem ficat sorra on no hi havia?
Doncs en aquest cas tenim de tot. Tenim efecte de les platges que són noves, com la platja de la Nova Marbella, no?, que es va fer per a les Olimpíades, es va guanyar al mar. Aquesta platja que s'ha, bueno, ha patit molt perquè la meitat de la platja ha desaparegut i s'ha enfonsat una part del mur que limitava el passeig, no? Però també tenim afectades les platges que estan allà de tota la vida, com la platja de Montgat, per exemple, que també que és fins i tot més afectada que la Nova Marbella.
Vosaltres espereu, des de l'AMB, que la sorra es regeneri de forma natural gràcies a la dinàmica del fons marí del litoral català, però també recordeu que la situació extrema de sequera implica menys aportació natural de sediments al mar a causa de la disminució dels cabals del Llobregat, el Besòs i la Tordera, és correcte?
Sí, la major part de les aportacions de sorra venen per aquests rius i, bueno, ja estan molt limitades per lo que comentava, no?, de que el territori està urbanitzat i cada vegada arriba menys sediment, més sorra a la costa. També tenim totes aquestes estructures que interrompeixen les corrents litorals, no?, que porten aquesta sorra des del nord. Per exemple, tenim tots els ports esportius que hi ha al Maresme, no?, que també fan de barrera. Per tant, clar, de forma natural, aquestes platges es regenerarien. Però en la situació actual, que arriba molt poca sorra, clar, la recuperació és molt més complicada i, de fet, dubto que es recuperin de forma completa aquestes platges, perquè realment les afectacions són molt importants i cada any van una mica més, no? És un efecte acumulatiu.
Uh-huh. Daniel, què costa o és car posar sorra per tornar a tenir platja?
El cost és car relativament. És molt més barat que fer, per exemple, quilòmetres d'autopistes o de, o de línia d'alta velocitat, per exemple. La qüestió també és aquestes aportacions que no es facin com es van fer els anys 80 i 90, que es van fer grans aportacions amb un impacte que sempre tenen aquestes aportacions i perquè després marxi la sorra, no? S'ha de tenir en compte tots els factors i fer les estructures que siguin necessàries per a aquesta sorra que s'hagi de posar es mantingui, no sigui una sorra que posem i que dins d'un any no la tinguem i haurà marxat, no? Això sí que seria una mala inversió. Uh-huh. Per això s'ha de mirar en general tot el que és la dinàmica litoral i veure què es pot fer.
Tinc entès, Daniel, que el Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic està estudiant com fer front a aquestes situacions, no? I ha presentat un paquet de projectes per revertir aquesta situació que afecta, en aquest cas, a Barcelona.
Sí, del part de la demarcació de costes, Ministeri, estan posant en marxa molts projectes. Ara estan en projecte en fase de redacció, eh? Encara no es posaran en marxa, no es comença la construcció, però sí que estan estudiant, en realitat, pràcticament tota la costa metropolitana, no? Tenen un projecte per a Montgat, per al Delta Llobregat, també per a Barcelona, i segurament per a la resta de municipis també es posaran en marxa. Ara també estan treballant al Maresme, en algunes zones per fer aquesta estabilització del litoral. O sigui que sí, el que passa que, bueno, que són uns projectes molt, molt complexos que necessiten una sèrie de tramitacions ambientals i que no són una solució que puguem tenir ja demà mateix. No?
Mm-hmm. L'altre dia llegia que Barcelona porta 8 anys demanant sense èxit sorra per les platges i la Generalitat rebutja salvar platges amb més sorra i de per fet que algunes desapareixeran.
Sí, la Generalitat i aquest missatge, no, de que l'evolució natural de les platges, no, pot ser que s'hagi endreçat per algunes platges. També és una cosa, és un tema relatiu a estudiar, perquè també el manteniment tal com estan de totes les platges de cara al futur serà una cosa molt complicada i segurament haurem de delimitar les platges que podem mantenir i gestionar, perquè també té un cost econòmic, clar, si pensem en una platja concreta, no és elevat, però si pensem en tot el litoral català, perquè una gran part del litoral català té aquests problemes de regressió, doncs en alguns casos, a les platges que siguin molt exposades o que sigui reversible ja la situació, doncs segurament s'hauran d'estar com estan. Però encara queda molta feina a fer per les poques o les moltes platges que tenim, per sort encara, de poder mantenir-se el màxim possible.
Uh-huh. L'altre dia parlava jo amb el Jorge Guillem, que és investigador del CSIC, que em deia que és tot un repte planificar totes les costes sabent que el mar pot guanyar fins a 100 metres més.
Sí, sí, les expectatives no són bones a llarg termini.
Clar.
Clar, hem de pensar en un equilibri, el que comentava, no? Un equilibri entre el que podem gestionar, el que podem invertir, tenint en compte que el futur, l'horitzó, és de pujar al nivell del mar, no?
Sí.
I entre un equilibri també, no és només salvar les platges. En el cas de l'àrea metropolitana, la platja és la protecció, la barrera que tenim respecte a moltes de les estructures, no? Per exemple, bueno, el ferrocarril de Montgat, per exemple.
Efectivament, sí, sí.
Però tan important com la desalinitzadora, no? El tub d'impulsió de la desalinitzadora o els col·lectors metropolitans. Clar, totes aquestes infraestructures que estan a tocar al darrere de la platja, si les platges acaben desapareixent, també acabaran trencant-se aquestes estructures, com de fet ja va passar el 2017 i 2018.
Sí, sí.
Es van trencar els col·lectors i la inclusió és el desalinitzadora, no?
Efectivament. Bueno, doncs estarem molt pendents de tot el que passa. Òbviament, aquest canvi climàtic ha fet variar moltes coses, entre elles les platges. I vosaltres esteu allà treballant al peu del canó. És un plaer haver parlat amb el Daniel Palacios, el cap de servei de platges de l'Autoritat Metropolitana de Barcelona. Daniel, gràcies i enhorabona per la tasca que feu. I mica en mica veiem què és el que passa. Estarem pendents. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I ara a la linterna de Copi Catalunya i Andorra fa una mica d'Indiana Jones. Bueno, jo no, però ho fa una noia que es diu Anna Savalls. És de Tarragona i es dedica una mica a caçar patrimoni arquitectònic català que està en perill. Però no estem parlant només de castells, no? Estem parlant també d'hospitals, de coves, de mines. Ara, d'aquí un moment, parlem amb ella, amb aquesta Indiana Jones catalana.
Es importante revisarse la vista al menos una vez al año en tu óptica de confianza, ya que el 80% de la información que recibe nuestro cerebro nos llega a través de los ojos. La prevención y detección temprana es la forma de conseguir una salud visual óptima. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Champions solo se vive así en COPE.
¿Con qué sale Xavi Hernández? ¡Muy buena!
Este martes desde las 8:30, Fútbol Club Barcelona Oporto y Feyenoord Atlético de Madrid. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Todo listo!
Un año más, el número uno del deporte.
¡Viva el fútbol!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Nuestra generación termina muchas conversaciones con "eran otros tiempos". Pero en realidad el mundo no ha cambiado tanto. Lo mueven las mismas cosas, solo que ahora es la tecnología la que nos reconecta con lo que siempre nos ha hecho felices. Fundación Telefónica lanza Reconectados, un programa gratuito para la formación digital de personas mayores, porque la tecnología no tiene edad. Descúbrelo en fundaciontelefónica.com.
Ahora en García Carrión, 2x1 en vinos y cavas seleccionados. Combínalos como quieras. Este Black Friday aprovecha nuestros descuentos y adelanta las compras de Navidad. Ya sabes, 2x1 en vinos y cavas. Solo en garcíacarrión.com.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat. And then I saw her face.
Coneixer l'Anna Savalls, és una jove tarragonina de 28 anys que té un esperit semblant a aquell de Caçadors de Masies. Pues s'està convertint en la caçadora de patrimoni arquitectònic català que està en perill. Avui és un plaer saludar-la. Anna Savalls, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Anna, explica'm una mica com t'has ficat amb tot això, que ara m'explicaràs aquest projecte solidari. Tot va néixer quan estudiaves la carrera, que anaves sovint a agafar aire a la Torre de Sant Simplici, no?, en un turó de Tarragona. A partir d'aquí, què va passar?
Exactament. Bueno, jo anava a agafar una mica això, l'aire, a desconnectar, i això va fer doncs, que establís una relació entre l'esport i el patrimoni. Mm. I bueno, d'aquí va sortir el meu projecte final de carrera, i una mica també un repte que consistia a pujar 100 vegades en aquella torre per donar-li difusió, no? per intentar explicar la importància del patrimoni que està deixat a la muntanya.
I pensaves que et seguiria molta gent per fer això o no?
La veritat és que no, jo vaig començar sola, i inclús després s'apuntaven amics, però i sense més. I després va començar a apuntar associacions, organitzacions... Bueno, i hi havia dies que anàvem 100 persones allà, o sigui, una bogeria.
Uh-huh. Tu, com dèiem abans, ets arquitecte. Què s'ha de salvar? Sí, hi ha moltes coses a salvar d'aquest patrimoni arquitectònic català que està en perill. Hi ha molts llocs que hi són i no sabem on estan i que s'haurien de salvar sí o sí?
Exacte. Jo crec que hi ha molts elements que estan abandonats, no? I el problema és que no hi ha cap priorització dels que s'estan perdent més o dels més importants. Llavors jo, una mica amb el repte 100 per 1, no? Per això té aquest nom, vull triar 100 elements de tot Catalunya que siguin com els més importants o els que més els fa falta un impuls.
Uh-huh. I a partir d'aquesta detecció d'aquest lloc que està en perill, què es fa?
Clar, jo trio aquest element, diguéssim, contacto amb un expert que pot ser historiador, arqueòleg, algú que coneixi molt bé aquell element, i estableixo com un vincle amb aquesta persona que ens veiem molt sovint i parlem molt, i ens coneixem, i aquesta persona serà la que explicarà a tothom que vingui a mi doncs, en què consisteix, no? I, bueno, una mica la història i tot. i després amb aquesta persona fem una reunió amb l'Ajuntament,
sí,
els propietaris, que normalment el problema és que hi ha propietaris, i intentem desbloquejar, no?, aquesta situació d'estar parat perquè el propietari no paga o decidim.
Perquè, clar, aquí els calés són superimportants, no?, per poder fer restaurar.
Exacte, és la problemàtica que ens trobem en tots els casos, que és d'un propietari que a lo millor no té diners o simplement no els hi vol ficar, i llavors doncs, hi ha un problema de diners. Una de les solucions és fer una donació, però clar, la Generalitat no pot absorbir tot.
Per això imagino que esteu buscant patrocinador, no?
Exacte. Jo al principi vaig contactar amb Hispània Nostra, que de fet és una associació que es dedica a fer micromecenatges, no?, per intentar com lligar-me amb ella i d'alguna manera tenir una mica de patrocini, però igualment no hi ha com un suport econòmic darrere i clar, necessito com algú que m'ajudi, perquè a vegades és una tonteria com jo m'he de desplaçar mil vegades. I clar, ara mateix la gasolina l'estic pagant jo. I clar, m'agradaria doncs, que hi hagués alguna mica d'ajuda.
Quan parlem de patrimoni, clar, no és fàcil determinar què és i què no ho és. Ho dic perquè, per exemple, si parlem d'un castell, la gent dirà, ah, pues sí, però clar, és que tu també estàs descobrint esglésies, fàbriques, mines... clar, com diferenciem patrimoni o no patrimoni?
Exacte, això és una pregunta molt interessant i és molt difícil de respondre perquè és això, no? Una església ho entenem tots com a patrimoni, però...
Un hospital, per exemple?
Un hospital, per exemple, pues és més difícil. Un dels elements que anirem a salvar, diguéssim, és l'hospital de l'Antoni Bonet i Castellana, de Cabrils. I justament és una peça molt important perquè... En aquest cas, no, està projectada per l'arquitecte Bonet i Castellana, que és molt important a Catalunya. Llavors, cada un té sumada a la seva vinculació amb el paisatge, que en aquest cas pues, té una posició amb una miranda impressionant, no? Doncs se construeix aquest valor arquitectònic, no?, de l'edifici.
Anna, la gent com et coneix? A través de les xarxes, el boca orella, perquè clar, això s'està fent més gran, d'aquí el fet de que necessiteu un patrocinador. Com s'assabenten i quin és el perfil de la gent que hi va a aquestes rutes amb tu?
Sí, doncs, jo publico tot a través de les meves xarxes socials. Al final estic per tot arreu, però les que més faig servir és Twitter i Instagram.
Sí.
I també faig directes a Twitch, que ara s'ha posat més de moda i em va molt bé per divulgar. I, el perfil de persones que s'ha pot apuntar a aquesta ruta, que normalment comparteixo jo uns cartells amb tota la informació a les xarxes socials, són gent doncs, que camina, són rutes al final d'uns 10 quilòmetres, però són molt fàcils, o sigui, algú que camina sovint correcte. De totes maneres, si algú igualment superinteressat en venir, com que la part explicativa o divulgativa la fem al primer lloc, no?, on ens trobem, doncs sempre se pot venir, no?, igualment. Però és una manera de participar.
Molt bé. Clar, segurament hi ha molta gent que no tenia ni idea que hi havia doncs, aquests llocs, no?, per aquest patrimoni molt a prop i que estan abandonats i que, escolta'm, ja fas molt bé. Tu, a més, que és corredora de muntanya, no?,
sí,
que segurament corrents et dic, ostres, mira, hi ha això aquí, no tenia ni idea.
I ara que s'ha posat també molt de moda això del trail running, jo animo molts corredors de muntanya a parar el rellotge i intentar doncs, mirar tot el que tenen al seu voltant i entendre el que és el que em passava a mi, que era uau, m'he de parar, no?
Doncs quina tasca més xula. Escolta'm, els teus amics, el teu entorn, què et diuen?
Hi
ha de tot, no?
Els tinc collats bastant, ja. Però, hi ha de tot, perquè, clar, són els primers que demano, va, acompanya'm a fer unes fotos, clar. Té molta feina, això és un projecte amb molta feina darrere.
Clar.
I clar, a vegades necessito fotografia tan simple com per fer difusió, no? I llavors vaig empenyant a tothom.
La propera sortida, Anna, quan és?
La propera és el dia 16 de desembre, que ja ho dic ara en primícia, perquè la gent està en el cartell.
Molt bé.
I serà a Calafell. que allí justament m'ajunto amb una associació que, dels amics del patrimoni de Calafell, que Joan Santacana, que bueno, és un arqueòleg dels millors, dels més avis de Catalunya, i tinc moltes ganes que s'ajudi.
Molt bé, això serà el 16 de desembre a Calafell. Vinga, donem el teu contacte per seguir-te a les xarxes.
Molt bé.
Digue'm, així ja me l'apunto i...
Ah, Anna Savalls.
Anna Savalls.
Anna Savalls, amb dues enes, de alta, ella i ese final.
Perfecte, ja s'ho sap ella, que segurament sí. Que li preguntaran. Anna Savalls, la busqueu a les xarxes socials i això, seguiu tota la feina que fa, que és superguai, i a més, si us engresqueu, el 16 de desembre us espera a Calafell. Anna Savalls, enhorabona, m'encanta que la gent jove de casa nostra faci coses com les que fas tu, descobrir tresors que tenim aquí a Catalunya. Anna, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Un petonàs, adéu-siau. Bueno, ja sabeu que a Catalunya tenim un bon grapat de pobles amb caràcter i un encant especial. En parlarem aquesta setmana, però ara la Mar Porto ens presenta un de ben diferent. Bona tarda.
Doncs sí, i un d'ells és el petit municipi de Baget, que pertany al terme municipal de Camprodon, i que té poc més de 20 habitants. Diu que ha mantingut la seva essència durant anys gràcies a un accés allunyat de les grans aglomeracions i edificacions, el que ha fet que hagi estat considerat un dels pobles més bonics d'Espanya. Nosaltres hem parlat sobre aquest poble amb el Xavier Guitart, el seu alcalde, qui ens ha explicat tot el que ha comportat aquest reconeixement com a poble més bonic d'Espanya, entre molts altres que també hi ha en aquesta llista per tots ells.
Poder treballar amb Fixendesa per al tema de cargadors elèctrics en aquests pobles gratuïtament o el soterrament de línies telefòniques perquè el poble encara pugui ser més bonic. Per tant, tot això ens interessa molt i el que hem fet ha estat apoyar-ho i estar al costat.
Una resposta que ha beneficiat també a tots els veïns i habitants del municipi que, trets del neguit del principi de no saber què és el que passaria, ara doncs es troben contentíssims amb la notícia. Ells mateixos estan d'acord en que els seus carrers, el seu empedrat, els seus dos ponts medievals i el paisatge que envolta Baget són un dels punts claus en aquest reconeixement.
Jo crec que són pobles amb un encant molt especial, pobles idíl·lics, i la veritat és que formar-ne part, home, quan veus la gent que també en forma part, veus que són pobles que tenen una cosa diferent, especial, que crec que els diferencia de la resta, i això la veritat és que ens ha passat a nosaltres, i quan veus els altres pobles també en formen part, els requisits són pobles que tinguin coses diferents, que siguin petits, que siguin, bueno, que quan vas allà ja per si sol notes un encant especial.
I com dèiem, altres pobles de Catalunya són també pobles de Lleida, com Arties, Bajargue, Durro o Garòs, també entre els pobles més bonics d'Espanya i que són el punt de partida, a més de Baget, de moltes rutes per senderistes i amants del ciclisme de muntanya.
Gràcies, Mar Porto, i nosaltres marxem. Tornarem demà a la mateixa hora a la Linterna. Ara et deixo amb Ángel Expósito i tota l'actualitat. Rep la salutació de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez. Bona tarda.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Ocasión Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Oh. Te han hecho una oferta. Oh. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Soy Dani Esteve, CEO y fundador de Desocupa. En estos últimos 8 años hemos ayudado a más de 8.500 familias a recuperar lo que es suyo. No solo sus hogares, sino su paz mental y tranquilidad. En Desocupa sabemos lo importante que es tener un hogar y trabajamos duro para asegurarnos que cada familia pueda mantener el suyo. Si tienes un problema con ocupas o inquilinos precarios, llámanos al 93-494-3540 o entra en nuestra página web desocupa.com.
El colágeno con magnesio de Naturtierra contribuye al funcionamiento normal de nuestros músculos y al mantenimiento de huesos y cartílagos. Colágeno con magnesio de Naturtierra, de Laboratorios Insadiet. Calidad al mejor.